Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Sorpresa!
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 Estem aquí amb un programa d'estiu superespecial. És que m'encanta quan ho dius en el Twitter, m'estic rient una bona estona, Marc, això del sorpresa!
Sorpresa! No, el Benjamí diu sorpresa i jo dic chachichón.
Chachichón, sí.
Diu o chachichón o chachofón.
Programa 403, un programa especial. Anem a fer una mica avui... No hem volgut dir res, perquè ho teníem una mica així, que si ho fèiem, no ho fèiem...
Però teníem el mono de mossega la poma.
Sí. Avui serà un monogràfic d'un tema principal, que és aquesta empresa que ja fa uns anys que funciona, que és Neuralink.
De fet, n'havíem parlat de sí. Neuralink, com una de les empreses aquestes de l'inefable Elon Musk, que no deixa ningú indiferent, és a dir, o l'odien i es diuen que és un Ben Motus, o...
Sí, sí.
O
és una empresa de nanobiotecnologia, que ara parlarem, perquè ha estat a les notícies recentment, i si no ho ha estat, doncs us assabentareu per què. I no tenim secció de magma ni res, avui anem una mica de cara a barraca.
En magma està molt ocupat.
Molt ocupat, però sí que us parlarem de que està activa una enquesta i us llegiré algunes respostes divertides.
Que a més a així... més, com sempre, vas amb el ganivet per l'esquena perquè no me'ls deixes veure abans, o sigui, jo no he vist
res. No, aquesta ha sigut molt... És que, de fet, vaig estar dient, les envio a revisar i què collons?
Què?
A l'atac.
Collons, a tope.
A l'ataque, a l'ataque. Ara en parlem. Doncs, de seguida entrem ja amb Neuralink.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Com esteu, mosseguis? Com està anant l'estiu?
Doncs comença passant una calor de collons.
Sí, tots. Bueno, tu ja has tornat... Et veig els ulls una miqueta més així rasgadets.
Sí, una mica...
Una mica més rasgadets.
Una mica rasgadets els tinc. Ja en parlarem més endavant.
Sí, jo me n'aniré també més endavant cap a les muntanyes del Caucas, que perquè no ho sàpiga tenen algunes més de 5.000 metres d'alçada.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs això, programa especial d'estiu i avui centrarem en aquest tema, Neuralink, que és una empresa de l'Elon Musk, que és una empresa de nanobiotecnologia o de neurotecnologia, fundada per l'Elon Musk i 8 socis més. Jo no ho sabia, això.
A veure, és una empresa que em sembla que ja n'havia parlat. Hi ha un blog, hi ha el que és considerat un dels millors blogs d'internet, que és el blog d'en Tim Urban, que es diu Wait, But Why, i que l'Elon Musk ara fa cosa d'uns 2 o 3 anyets, van agafar i van contactar amb ell per fer una acció de comunicació. L'Elon Musk volia doncs explicar que algú pogués explicar correctament el que ell intenta fer, i el que va fer va ser doncs l'Elon és un seguidor del blog del Tim Urban, que ha fet té un TED Talk que és aquest el Master Procrastinator i tal, és el que té la història aquella de que té en el cap un mono de la gratificació instantània i un monstre i el ser racional. És un blog molt interessant. Bueno, doncs l'Elon Musk, el representant de relacions públiques de l'Elon Musk va contactar amb el Tim Urban i li va dir, escolta, volem que facis una sèrie d'articles sobre l'Elon Musk i et donarem accés doncs a l'Elon i a les seves empreses perquè tu bàsicament expliquis el que estem fent i per què ho estem fent. I llavors hi ha articles sobre Tesla, sobre SpaceX, sobre la manera de pensar d'allò, sobre OpenAI, vale? OpenAI és una de les empreses que ell té muntades, i llavors una de les coses que ell una de les empreses que ell explicava és les empresa que ell tenia muntada, que és Neuralink, i aquesta empresa és una empresa que ha estat funcionant en modo stealth, és a dir, allò, no ensenyem el que estem fent, no ensenyem la titulina ni res, de fins...
Marc, deixa'm fer un esment. Exacte, no ensenyaven res, però no sé quan ha aparegut la web. Hi ha una web d'ells que, bàsicament, hi ha un vídeo i hi ha un paper.
Sí, sí, el que van fer és aquest mes de juliol, ara fa cosa de 10 dies, quan et vaig trucar jo per dir, escolta, Tomàs, hem de cobrir això perquè em sembla que és molt interessant. Doncs van agafar i van dir, ep, resulta que anem a fer un keynote i anem a fer una presentació i tenim un paper dels resultats que tenim fins ara.
I sí, pels que estiguin interessats, és un paper del Cold Spring Harbor Laboratory. Vale? De fet, és un pre-paper, si encara no és un article que
sí,
estigui aprovat.
Està pendent de publicació. Està pendent de publicació, però és un paper que ells han enviat a peer review, s'està fent el procés de peer review, que això normalment... Doncs,
un temps.
Clar, quan tu fas el que passa que ells volen agafar i dir no, que això ho hem publicat nosaltres, perquè d'alguna manera... Clar, si ells han agafat i han enviat això a revisors anònims, potser podrien sortir patents anònimes de l'ús que estan fotent ells i per tant diuen, no, nosaltres ho hem enviat a revisió, però aquí està el que nosaltres hem publicat i és nostre. És una manera com de sentar copyright en la xarxa. Després això passa per un procés de review científic i surt. Però llavors, a veure, la part interessant és el per què han agafat i han fet aquesta comunicació. I bàsicament no estan buscant ni inversors, perquè l'Elon Musk ja en té prou de tindre que gestionar juntes d'accionistes i la comissió del mercat de valors americana per quan es fuma un porro o diu alguna tonteria que li foten multes i tot. Això és, que és el que li passa amb Tesla, perquè és una empresa pública. És una empresa que tu i jo podem comprar accions, podríem agafar
ara. Quan les accions són obertes.
És una empresa que no és només d'ell, ell controla una part de les accions, però no controla totes les accions i a més les accions es compren i es venen i per tant doncs, hi ha una sèrie de regles del joc que tu has de seguir. Llavors, en canvi, ell ja ha decidit que amb les seves altres empreses, a no ser que diguéssim que se'n vulgui desentendre perquè ja funcionen soles, com per exemple amb SpaceX, doncs no les posarà en el mercat de valors. És a dir, sí, potser pot acceptar socis, però no acceptarà que vingui a agafar i començar-ho, que es compri i es venguin en borsa, doncs perquè s'han de complir unes normes i cada vegada que surt una notícia o fas alguna, o ell es fuma un porro o es tira un pet, o agafa un pet i entra a Twitter, que també passa, doncs...
No m'ha explicat el propòsit de
sí,
Neuralink.
Perdona, el primer del propòsit d'aquesta presentació és bàsicament que volen fitxar gent, és atreure talent. O sigui, no és dir... Compreu el nostre producte, compreu les nostres accions, compreu un lanzallames amb la nostra marca...
Però què volen fer Neuralink? Vale. Que no ho hem explicat.
D'acord. Neuralink ho explica... Jo d'entrada ho remeto a tots els mosseguis que tinguin ganes de saber-ho, saber suficient per entendre a Neuralink, que vagin a buscar l'article del Tim Urban a Wait But Why. Perquè bàsicament, primer de tot és... D'on surt la motivació de l'Elon per liar-se en això? Aquest senyor sempre busca com grans motius.
Moment. Això és que no ho hem dit, estic una mica petit perquè igual els llets van a cegues. L'article que publica Neuralink i el motiu pel qual es crea l'empresa és per treballar amb el que es diu BMIs.
Sí, sí, ara
anem... Màquina cervell.
Ara anem cap aquí, sí. Tomàs. El tema és... L'Elon Musk té un motiu per engegar aquesta empresa. El motiu principal és ell està realment acollonit de la intel·ligència artificial. O sigui, ell creu que quan la intel·ligència artificial de propòsit general que tingui poder sobre el món doncs, arribi a cert punt, la humanitat pot quedar irrelevant. Vale? Com per exemple passa ara doncs, amb els escacs. Durant un temps doncs, les màquines, va haver-hi una època que els que en deien els cíborgs, que grans mestres jugant amb les eines de amb programes doncs, aconseguien guanyar els millors campionats. Ara ja no, ara ja són directament algoritmes, doncs, per exemple, com derivats de l'Alfa Zero i companyia, que agafen i arrasen i escolta, ni humans ni res. Llavors diu, hi haurà un moment que si podem arribar a una situació on això sigui molt perillós, l'Elon Musk és de l'acord del Nick Bostrom i companyia, Per això ell també va fundar OpenAI, per dir, escolta, anem a fer que aquestes tecnologies estiguin en mans de tothom, almenys així tindrem alguna manera de controlar-ho. I llavors l'altra opció que té ell és dir, preguntant-se com podem agafar i lluitar contra la intel·ligència artificial, al final és dir, doncs, fusionar-nos amb ella. Fusionant-nos amb la intel·ligència artificial, doncs, perquè ella treballi per nosaltres. Com hem de fer això? Doncs tenir una interfície directa amb la intel·ligència artificial. O sigui, actualment, de fet, ja tenim una... Google, per exemple, és una intel·ligència artificial amb la que nosaltres ampliem el nostre cervell, perquè busques informació per la web utilitzant el cercador de Google o busques mapes o quantitat d'informació. El que passa que l'amplada de banda per comunicar-nos amb aquestes fonts d'informació, amb aquesta capa de coneixement que està gestionada doncs, per algoritmes i dades d'intel·ligència artificial, la comunicació és molt lenta. És tan ràpida com la interfície d'usuari que tinguem. En canvi, el que diu, escolta, i si tinguem un barret màgic, vale? Un barret màgic, el Tim Urban ho explica així, si tinguéssim un barret màgic que quan tu te'l connectes doncs puguis interfassar doncs, a una velocitat molt, ordres de magnitud molt més llarga, més, dic més ràpida, per connectar-te amb els sistemes doncs, amb els sistemes informàtics. I aquesta és la idea per la qual l'Elon Musk vol agafar i crear Neuralink. El que passa que per poder-ho fer, evidentment, ell sempre fa un pla maligne, té el seu pla estratègic, i al final és dir, a veure, si algú ara comença a treballar amb interfícies de comunicació entre elements cibernètics i el cervell humà, doncs hi ha molts calés que fer, perquè d'entrada hi ha gent doncs, que necessita connectar-se contra aquestes màquines doncs, per tindre mobilitat, doncs, per exemple gent doncs, que està tetraplègica, tu tens una persona tetraplègica doncs, que no es pot moure els membres, doncs, si li pots comunicar part del seu còrtex cerebral doncs, contra doncs, un braç mecànic, contra una cadira de rodes, contra un exoesquelet i el converteixes en un Terminator o en alguna cosa així, en un Robocop. Anem a fer Robocops.
Una cosa, Marc. Hi ha molts tipus d'aplicacions. Alerta, perquè no és només que tu donis ordres a un cervell, vale? Que sí, que aniríem tota la part aquesta de doncs, bueno, persones que tenen problemes motrius, etcètera, en temes de bueno, doncs que tenen problemes amb els enllaços dels nervis contra diferents parts del cos. Això és una cosa. Però l'altra, i va ser curiós, i ara vull enllaçar amb això que t'explicava off the record abans de començar l'enregistrament, vaig estar veient el magatzem robotitzat automàtic que hi ha que hi ha persones, no tots són robots, que hi ha aquí al Prat d'Amazon.
El d'Amazon. De fet, sí, vull demanar fer una visita amb els meus estudiants a la primavera.
És interessant i jo us recomano que si teniu oportunitat, com es fa programatiu, o sigui, es fa de forma programada, es generen grups...
Hi ha visites.
No? Sí, normalment dura una hora i dos quarts, més o menys, entre que fan una petita explicació abans, fas la visita i després hi ha un petit estona de fer preguntes. Hi ha un tema molt interessant, i és el següent, ara l'explico. Bàsicament, el que es fa en aquest magatzem és rebre productes que no estan empaquetats, que són productes, diguéssim, que no són grans, no són de mida gran, sinó que va des d'un llapis fins a una caixa de joguines, vale? Passant per mig tot allò que comprem a Amazon habitualment, que té una mida raonable.
O una nevera o una tele enorme.
No, les neveres i les teles no van a aquest magatzem.
Ah, van a un altre lloc.
Van a un magatzem que està a Madrid, o a Toledo, no recordo ara bé. Uh-huh. Però tot el que sigui d'una caixa de sabates o una caixa de Legos cap a baix, tot ve aquí. Però clar, hi ha moltes mides, vale? Aleshores, els robotitos aquells que heu vist tots, que és una zona, per cert, tancada, on no pot entrar gent, només poden entrar unes persones que porten una mena d'inhibidor de radiofreqüència perquè els robotitos aquests que tenen damunt moltes caixes no xoquin amb les persones humanes, vale? Doncs hi ha molt personal, però hi ha dos grans grups de personals, els que fan el picking i els que envien això dintre d'aquests contenidors, vale? Mòbils. Quan es demana que d'agafar un objecte, aquests carritos se'n van a la zona d'agafar objectes, de retirada, per entendre'ns, i es posen tots en una mena de contenedor perquè després això s'embala a la caixa típica d'Amazon i la reps. Vale? Hi ha diversos processos al darrere. Però això podria ser, si jo tingués... O sigui, què fa l'operari? L'operari agafa l'objecte quan està fent, diguéssim, la inserció dintre del magatzem. Agafa l'objecte, se'l mira, mira la mida, ja li arriba un d'aquests robotitos amb aquests contenedors, amb unes caixes que ja tenen... cada lateral de cada caixa té unes mides determinades,
sí.
Escaneixa la caixa on va i el fica a dintre. ¿Vale? I això, que sembla molt simple, té un punt de complexitat d'esbrinar la mida, on pot encaixar, si el forat n'hi ha prou... Hi ha tota una sèrie de paràmetres que encara ara és més senzill que el resolgui un humà que una màquina.
O sigui, Tetris, perquè bàsicament.
No és... Sí, però no és un tema de braç, no és un tema d'agafo i poso, és un tema de on ho poso, en funció de la mida, de l'espai que tinc, de l'espai que em queda.
És cada vegada que agafes i te'n vas de vacances i has d'agafar i ficar totes les maletes i les coses i la nevareta aquella i totes les històries dins del maletero, que saps que sí, que li has de dir a la teva dona aparta, i dius
doncs ara, imagina't,
ara imagina't. Ho munto tot jo, deixeu-me, sí. Que tinc que pensar i organitzar-ho.
Però ara imagina't que agaféssim unes persones, li poséssim un interfície d'aquestes que està preparant l'Elon Musk, ¿vale? I amb un braç robot, barrejant les accions que fa aquesta persona per escollir el producte i saber on el deixa, barrejant-ho amb intel·ligència artificial i aprenentatge de màquina, ¿vale? Poguéssim trobar la forma de que el robot tingués a darrere un sistema prou intel·ligent que ha après dels humans per poder fer aquesta feina sense que et calgui una persona.
Sí, però en aquest cas, Tomàs, l'exemple és interessant d'una cosa, diguéssim, de curt termini, però a la llarga, sobretot quan hi hagin prou màquines...
A la llarga,
mirant casos de solucions...
Però a la llarga ciència-ficció són molts anys, Marc?
No, però el problema està en que les coses s'estan accelerant molt. El problema està que el canvi tecnològic va accelerat. No ho crec,
jo
ho estic
que
veient,
una
ho
mica...
estic vivint.
Fa molts dies que estic pensant en això de l'Elon Musk, i l'Elon Musk es posa un repte inassumible, o sigui, inassumible. Es posa el típic repte pastanaga que mola mazo, que és molt marketingià, nos vamos todos a Marte, ¿vale? I en el fons, anar a Marte li importa una absoluta merda. El que vol és tècniques de millora dels coets, de reciclatge de coets, per llançar altres satèl·lits i xurrades d'aquestes molt més econòmiques. I aquest procés, que si l'ha d'engegar el sol sense que hi hagi un repte al darrere molt més potent, li costaria una pasta i no es faria, d'aquesta manera, en poc temps, accelera la tecnologia d'arrencada. Igual que fa amb els cotxes elèctrics amb el rotllo de les bateries. ¿Vale? O sigui, es marca com un objectiu molt, molt bèstia i a l'hora de la veritat el que li sembla més rentable és l'esprint inicial per desenvolupar una tecnologia molt concreta, molt més abastable.
Jo crec que està en el regne de la... de la psicologia ficció, o sigui, a veure, en aquest cas tenim el que l'Elon diu i evidentment el que ell sí que fa és que ell no fa brindis al sol. Ell no agafa i diu, no, ara farem això, si anirem amb un lliri a la mà... No, ell quan fa una cosa es planteja un objectiu, ell pot dir que té una missió, la que sigui, anem a Mart, anem a salvar els ossos polars, anem a fer...
Sí,
però ell té un business plan i té un pla de viabilitat i una sèrie d'escales que comprèn una sèrie d'evolucions tecnològiques.
Però mira això d'anar a Mart. Anar a Mart ha de resoldre moltes tecnologies, moltes més que les que ell és capaç de gestionar amb el llançament de coets. Val?
Sí, el que passa que precisament quan ell agafa...
Aquest llançament de més baix cost amb mòduls reutilitzables té molt sentit, ara per exemple amb tot el que s'està fent de les xarxes de satèl·lits, de microsatèl·lits de comunicacions, que són un mogollón i són xinorris.
Sí, vale. Sí, però fixa-t'hi una cosa.
60 de cop.
Mira, fixa-t'hi una cosa. O sigui, una cosa és... Ell agafa i diu, el meu objectiu a llarg termini és anar a Mart. Per posar l'exemple de Mart. És anar a Mart. Molt bé. I el que ell fa és traça un camí cap endarrere, per molt absurd que sigui el problema que has d'intentar resoldre, com enviar la gent a Mart, que és una cosa que en principi com a ciutadà particular i que no tens la fortuna del Jeff Bezos, perquè l'Elon Musk no té la pasta d'en Jeff Bezos, o sigui, està en una altra ordre.
Ni que tinguessis la pasta del Jeff Bezos.
Si tens la pasta del Jeff Bezos i vols dedicar tots els teus calés per enviar la gent a Mart, t'envies la gent a Mart, perquè en Jeff Bezos té molts diners. És absurd. El que passa que en Jeff Bezos no és la seva única missió. Juga amb el Blue Horizon i tal, però a veure, a l'Elon Musk el que diu, molt bé, jo vull aquest objectiu final, molt bé, m'invento un camí cap endarrere, què ha passat, i llavors, molt bé, aquest camí cap endarrere que arriba cap al present, quin és el proper pas? I aquest pas el puc fer viable i el puc fer rendible. I llavors, evidentment, diu, si jo tinc que agafar i enviar la humanitat a Mars, què tinc que fer? Tinc que agafar i reduir el cost de llançar un quilo de material i posar-lo en òrbita, reduir-lo a un 10%. És això possible? Fa els números i dius, hòstia, pues sí, doncs perquè hi ha una sèrie d'ineficiències en el procés de fabricació, perquè els motors estan pensats, tots els dissenys dels motors estan dissenyats en els anys 60, perquè els processos de fabricació es fan fets per no sé quantes empreses diferents, i això implica que hi ha una pila d'interfícies que generen ineficiències, i per tant dius, cony, jo puc agafar i baixar el cost a un 10%, i ho fot. Fins al punt que els russos tenen gana, els russos que estan agafant i reciclant missils de la Guerra Freda, i diuen, escolta, aquest tio no ens agrada el que està fotent. I després diu, puc tornar-ho a baixar a un 10% una altra vegada, fent els missils, els coets reutilitzables? Anem a tornar-ho a fer. I va regenerant un negoci. Després, si arribarà al final, no, però ell explica un camí i diu, quin és el proper pas? Fer això. I en cadascun d'aquests passos, el malparit fot calés.
Exacte, aquí anava.
Exacte, sí, que... la gràcia és, ell es marca un camí, tira el camí cap endarrere amb una pissarra blanca o amb un tovalló o dibuixant a la sorra de la platja amb la titola, que ara us he pintat una imatge.
Té l'habilitat de que en els passos intermitjos
són rendibles en si mateixos.
Que generen negoci per si mateix. Exacte. Això és el que volia dir.
Uh-huh. Exacte, bueno, però igualment si promota tot... Té aquest tipus de coses amb les seves sonadures. Ell té les seves sonadures i normalment li veuen...
Sí, per això jo posava aquest exemple dels empleats d'Amazon que poden ser substituïts amb una barreja de diverses tecnologies que em sona que estan molt més properes que no una interfície més de ciència-ficció entre humans i màquines, saps? Entre cervell humà i màquina, que la veig molt més a futur. Vale?
Però fixa't que només la possibilitat de que una persona que té problemes de mobilitat, tu fixa't, una persona que té, doncs, que té una esperança de vida de 20 anys si se la cuida, vale? I que aquesta persona estigui tetraplègica o quadraplègica, una persona que no es pot moure. Fixa-t'hi una cosa, Tomàs. Quin és el cost a nivell de cuidats que necessita aquesta persona per un país, per una família, per qui sigui, algú que tingui que suportar els costos de mantenir aquesta persona en vida durant aquests 20 anys amb la qualitat de vida que té? Val? Quin és el cost? És un cost astronòmic i pràcticament pot justificar pagar per la tecnologia per aquesta persona de cop i volta ficar-hi un exoesquelet que es pugui valdre per si mateixa.
No, jo no ho veig així, Marc. Sí, estic d'acord, és una utilització d'aquesta tecnologia que té una repercussió molt ètica. Vale?
No, econòmicament viable immediata.
Sí, també econòmica, però no és prou gran com perquè justifiqui un canvi. Crec que amb el tema de robots i aprenentatge de robots basats en conductes i en coses que poden aprendre abstretes internament del cervell humà, serà molt més productiu perquè afecta a model de producció.
Sí, però en aquest cas estem parlant de cibernètica, no de robòtica. O sigui, robòtica és que tu tens un element que es mou, tu tens alguna cosa que es mou i que està controlada per un ordinador.
T'ho posava com un exemple de cibernètica barrejada amb robòtica. ¿Vale? De totes maneres, sí que és veritat, i això vaig estar llegint un article científic que parlava justament d'aquest punt. Fins ara, però el que passa és que queda molt, molt camp per fer recerca, des del punt de vista de la neurologia.
No, és bestial, ¿vale? És bestial.
Fins ara, el que passava és que des de fora, o fins i tot insertant determinats electrodes, es podia enviar senyals a determinades parts del cervell. Però era molt gruixut el que es feia. ¿Vale?
Exacte. Ara, mira, tinc un timeline sí. que van donar en els diapos de la presentació de l'Elon Musk. La primera vegada que es comença a ficar, és a dir, això d'agafar i començar a ficar coses per comunicar-se amb el cervell, o tant sigui per llegir o com, per rebre informació, com enviar, ja el 1957 es crea l'implant coclear. En el 1991, una cosa
que és superinvasiu,
És superinvasiu a saco, bàsicament
és Elon Musk, és molt poc invasiu.
No, en aquest cas el implant coclear és un forat a la closca amb un tornavís i amb una escarpa i un martell, és molt bèstia. Però cada vegada, per exemple, en el 97 es comença a fer estimulació en el cervell per el Parkinson's.
Sí, vale? Parkinson's,
en el Parkinson's es comença a fer en el 97. En el 2013 es comença a fer neuroestimulació per a l'epilèpsia, però bàsicament estem parlant de que es fiquen 10 o 12 fils. 10 o 12 fils.
I això no ha canviat excessivament fins a hores d'ara.
Exacte, no, estem parlant d'això. I en canvi...
El que proposa el Musk és 96 fils, però dins d'aquests fils hi ha un total de 3.072 electrodes de partida. I són micro. Vull dir que la cirurgia per connectar-los és molt poc invasiva.
Exacte.
Això també és un problema.
Exacte, el que es dediquen a fer, i fixa-t'hi com es dediquen a fer-ho, perquè aquests tios el que fot molt bé aquesta gent, o sigui, aquests tios en saben. L'Elon Musk el que sap és engegar projectes d'aquest estil. I el que busquen exactament és busquen totes aquestes gent que sàpiga coses d'això. Especialistes en robòtica, materials, electroquímica, microfabricació, histologia, que no sé què collons és, senyals que treballen amb xips mixtes, òptica, neurocirurgia, metal·lúrgia, bioquímica, fabricació amb màquines, firmware, software, neurociència, matemàtica aplicada, seguretat de software, experts legals en regulacions de la Food and Drug Administration, veterinaris, gent a infraestructura i amb recerca clínica. Demanen tots aquests tipus de perfils. És a dir, imagina't la bestiesa de gestió de projecte.
Fes-me un favor. Pots tornar a repetir el primer que demana?
Robòtica. Bueno, a veure, està ficat aquí una llista, d'una llista de 20 perfils...
Però has vist que lliga amb... Jo no l'havia llegit, aquesta llista. Has vist que lliga amb el que t'estava dient abans?
Sí. No. I també hi ha... els de machine learning segurament també hi és. No parlen de machine learning.
Intel·ligència artificial parla.
No en parlen.
Bueno, en qualsevol cas, fixa que també són veterinaris i recerca clínica, perquè el que s'està fent ara és molta recerca a nivell d'animals.
Sí, però llavors fixa't que en aquest cas és molt interessant. Primer de tot, ells han agafat, han fet aquest paper, han dit, estem fotent això. I estan obrint-se a les portes a que vingui gent amb talent, perquè al final per fer projectes d'aquest estil necessites talent, i segurament ja tenen alguns inversors addicionals que hi han fotut molta morterada, els sospitosos de sempre, en Larry Page i companyia, que estan fotent diners en coses d'aquestes, però fixa-t'hi, tota la recerca en neurociència que s'ha estat fotent en els últims 20 anys, que han estat treballant amb mitja dotzena d'indicadors... Vale? Quan tu agafes que aquests tios estan dient no, és que et fotem ara un implant i a més han creat una màquina per implantar-ho, o sigui, de fet el que estan dient, el que diuen en la presentació és que durant els propers 20 mesos demanaran l'aprovació per la FDA d'un parato per fer aquest implant, un implant per ficar en humans on et foten aquests 3.000 filets i la idea és que cadascun d'aquests filets detecta el camp electromagnètic que genera cada sinapsi. Quan tu tens una sinapsi entre dues neurones, entre els axons, pam, això genera un camp electromagnètic i ells són capaços de llegir-lo.
Hi ha milions de neurones,
No, hi ha trilions de neurones, però estem passant d'una dotzena a 3.000. De cop i volta, tota la recerca, tota la ciència que tenim està basada en l'observació de 10 neurones com a molt, o de 10 punts de dades, de cop i volta començarem a tindre la gent que foti recerca en neurociència en 3.000. I aquests continuen, aquests han estat treballant amb stealth, amb pressupost base, I ara agafen i doncs sortim, traiem part, un paper, cridem de... gent i partim i comencem a treballar a un altre nivell. Què foten perdona. Aquests tios aquí 5 anys?
Sí, no, no, ja, ja. Perdona una cosa. Per què l'Elon Musk ho diu ara? Per què ho fa públic? Entenent una cosa, entenent que, a part de buscar talent, que sí que ho entenc, m'agradaria analitzar aquest factor, perquè jo estic convençut que no només, l'empresa d'Elon Musk està treballant sobre això, sinó que hi ha moltes altres empreses que tenen
sí,
anys
sí, tinc de treball. Sí, tinc una llista de les altres empreses.
Però tothom ha estat supercallat.
Sí, sí, sí. A veure, no les altres, que, altres empreses que hi ha, te les dic, perquè són interessants i algunes són d'allò. D'entrada, una que es diu Kernel, ¿vale? Que hi ha una empresa que es diu...
És un nom molt cerebral, sí, sí.
Vale? Que estan treballant doncs, amb això. Volen fer això també, bàsicament, buscar no interfícies no invasives entre, entre cos i ment, i que estan treballant amb de l'ordre de magnitud de 100 neurones, vale? Actualment, tant per llegir com per estimular, i estan treballant sobretot per... per previsió, per poder tractar coses com ictus, concussions o enfermedat de neurogeneratives, Alzheimer. Després tenim a Facebook. Vale, jo ho sento.
Està a totes.
No em posaria ni boig, res que sigui necessari que vingui d'aquest senyor. Hi ha un altre que està doncs, del creador de l'Internet Explorer, el Thomas Reardon.
Un moment, deixa que faci un parèntesi. L'Àlex Barredo, de Mixio, que escoltem sí, sí. aquest podcast, diu el mateix. I a més es posa les mans al cap perquè diu com és possible que tots els tequis del món estiguem repetint una i una vegada i una altra el que acabes de fer tu ara, ¿vale? I no tinguem ja compte ni d'Instagram, ni de Facebook, ni de res, i els tios guanyin cada vegada més seguidors
que les, i més anuncis. És increïble. Sí. És increïble. Vull dir... No, lo de Facebook, i a veure si molta gent es mira el documental aquest que han fet ara de, el Great Hack, el de...
Jo que vaig molt amb transport públic, sóc un sofridor de la Barcelona del transport públic, sobretot ara que estan tancant mitges línies, bueno, la meitat de les línies de metro.
Clar, perquè... Total...
Doncs, jo, clar, estic... Ara va molta gent al tren, perquè tots els que visquem a Sant Andreu, que ja hem sigut sempre una república independent, ara som una república independent i incomunicada, vale? Respecte a la resta de Barcelona, i l'únic mitjà que tenim per arribar al centre és... La Renfe Cercanies.
Renfe Cercanies, agafeu. Sí. Hòstia, Renfe Cercanies, gran no la descobrirem ara.
Gran experiència. Well, bé,
és doncs, una gran experiència, és una gran
sí,
experiència.
Sí, doncs jo abans em posava els auriculars i anava a la meva bola, però com ara, si vas a la teva bola et poden robar molt més que abans, perquè hi ha molts més carteristes, has d'anar una mica pendent. Què faig? Amago tot allò que sigui robable, inclosos els AirPods, i em dedico a mirar la gent o el que la gent mira en els seus mòbils. Que és una feina interessant per fer a les tres parades que tinc per arribar al centre. ¿Vale? Aleshores, un dia faré un estudi sociològic de les pintes que tenen la gent, que tenen Facebook, que tenen Instagram, que tenen Twitter i que tenen altres coses. Perquè els de Facebook és de repanotxa.
Sí, sí, sí.
I no és gent jove, és gent de mitjana edat. Tampoc és gent gran que té Facebook, és gent jove, una mica, sí, tirant cap mitjana edat, jove, no, perdona, gent de mitjana edat, però que no siguin ja molt grans, molt avis, i és un tipus de perfil molt estàndard.
Doncs ja ho tens.
Bueno, és tancat.
És molt trist. Perdona. Bueno, doncs també hi ha els de Control Labs, i hi ha una altra gent, doncs, de gent del... una gent que es diu BC Research, que està fundat per el... DARPA, hi ha uns altres que està una empresa que es diu BrainGate, és a dir, hi ha molta penya fent coses. Vale? Els analistes diuen que en els propers 5 anys hi ha un mercat per aquests dispositius, és a dir, el que estigui disponible els propers 6 anys. Penseu això, l'Elon està ara comença ara el procés d'aprovació amb la FDA del que ja han fet. O sigui, bàsicament no només han dissenyat els materials per fer els fils flexibles que es fiquen dintre el teu cervell i que es guien automàticament, sinó el robotet que t'agafa i et fa la intervenció. Ho han dissenyat tot. Ho han dissenyat tot. O sigui que és molt bèstia. Han dissenyat tot i això hi estan pensant de posar-ho. I bàsicament la idea és que et poses una cosa, a darrere de l'orella et poses una pila i amb aquesta pila això ja funciona i tens com una connexió USB per connectar-te amb el que foti falta. O sigui, és brutal.
Hi ha un dels vídeos, no? Surt una rata.
Amb un USB. Amb un
interfície USB. Sí.
Però vale. És molt, molt bèstia la quantitat de l'abans, o sigui, estan amb stealth, entenc que el Elon Musk i la gent que està al seu voltant no són tontos i que tenen claríssim que l'Elon d'alguna manera està una mica cremat davant del media per retrasos dels Teslas o per coses, però a veure, per exemple, amb SpaceX ningú pot dir que hagi begut fum. Perquè està triomfant com la Pepsi, el que està fotent amb SpaceX, potser amb l'Hyperloop o amb el Boring Company està fotent alguna tonteria, però amb el... Però hi ha una mica de cremat. Però és que de cop i volta s'apareixen i diuen és que pugem dos ordres de magnitud la tecnologia, la millor tecnologia que hi ha actualment al mercat. I evidentment el que estan fent és dir, no, i ara qualsevol investigadors, universitats i tal, qui vulgui treballar, comenceu a parlar amb nosaltres per començar a fer acords. I això farà... El que està claríssim és que en els propers 5-10 anys, allò que dèiem, nosaltres vam engegar mossega la poma quan dèiem en els propers 5-10 anys la pujada dels smartphones serà l'hòstia. No, els propers 5-10 anys ara ja no és això. Ara és interfícies directes humanes. I llavors, clar, a veure, segurament si hi ha una persona que és jove i fantàstica i de puta mare i que no té cap mena de problema, no tens necessitat de fotre's aquest tipus de coses. Però quan comencem a parlar de gent que comença a fer-se gran i que doncs, ficant-se segons quin tipus de coses pots veure-hi millor, pots sentir-hi millor o fins i tot pots tenir mobilitat expandida o pots controlar segons quin tipus de... Possiblement el nombre de persones que van tenint aquest tipus d'implants va augmentant i que arribarà a ser una cosa, escolta, potser d'aquí 50 anys doncs, ho tenim tots. Posat, o sigui, compte, perquè això, el tema és que aquestes coses acceleren. O sigui, hi ha una pila de tecnologies accelerant i no cal pensar en màgia. És a dir, no, aquesta gent estan treballant en principis físics i...
I jo als oients els diria això, no mireu el resultat final, no mireu, diguéssim, la gran fita de ciència-ficció, quedeu-vos amb els passos intermitjos, perquè aquest home treu molt profit de les tecnologies que s'analitzen, es treballen i es fan en aquests passos intermitjos.
O sigui, fixa-t'hi una cosa, Tomàs, és per... A veure, l'analogia i la comparació és inevitable. O sigui, recordes que a més a més hi ha les coincidències. Quan surt a la llum com a personatge de prime time que surt a les notícies i tothom n'està parlant, de l'Elon, és quan es mor l'Steve. Quan es mor l'Steve, automàticament hi ha un canvi.
Però això sembla una condició humana, que la gent busqui...
No, hi ha la persona de referència amb els projectes de referències i amb una... O sigui, l'Steve Jobs des de l'any 78 apareix amb una visió molt clara, amb una feina que ell està fent molt clara i la comunica de forma molt efectiva i porta una sèrie de projectes i fa una sèrie de coses. I ens dona l'Apple II, evidentment, amb tota la gent amb la que s'associen, evidentment, tot el respecte a l'Steve Wozniak i amb tota la gent del seu voltant. Vale? Però aquest senyor agafa, fa l'Apple II, es munta el Mac, el foten fora, i quan el foten fora agafa i es dedica a fotre sistemes operatius avançats com els que estava fotent a Next, però és que a més agafa, li compra Pixar en George Lucas i agafa i posa Pixar on toca. I després torna cap a Apple, et munta l'iPod, et munta els nous Macs i et crea l'iPhone i et crea el tablet.
És a dir... A Steve Jobs, Pixar li va donar la seguretat econòmica i de projecte que podia agafar-se amb ell mentre no podia fer altres coses que li rondaven pel cap. Li va donar tranquil·litat.
I un punt de spotlight. I també un punt de spotlight i d'alimentació del seu ego que també ho necessitava. Però fixa-t'hi, ell tenia una visió molt clara de dir, ell vol agafar i fer que els ordinadors es mesclin amb les arts i que es faci d'una forma universal. I això és el que ha passat.
Sí.
Vale? Perquè, o sigui, al final, què estem fent en aquest moment? Estem agafant ordinadors i utilitzant software i hardware per crear un podcast. Vale?
Per generar que, continguts.
Per generar continguts, que serem més o menys artístic, però al final estem fotent això. O sigui, el que estem fent tu i jo ara...
Això també es pot fer amb un PC, eh?
No cal sí, sí, no, 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 he dit un ordinador, no he dit un Mac, he dit un ordinador.
Sí.
Però
sí.
Fer el que estem fent tu i jo ara, que és agafar i gravar un programa i poder-lo posar a l'abast, com arribarà, doncs, a l'abast entre 3 i 8.000 persones, això, en els anys 70, quan la CIF va començar, doncs necessitaves una infraestructura acollonant de ràdio local i valia una pasta i uns coneixements tremendos i drets d'emissió i no sé quantes coses. I avui en dia, escolta, agafem una trucada de telèfon, ens hi posem i amb equipament que fem servir per moltes altres coses, agafem i produïm això. Llavors, això és la visió de l'Steve Jobs durant què? Pues del 78 fins al 2012. Estem parlant de 36
ara,
anys.
Ara la companyia que està canviant i té una altra visió, tindrà una altra missió i estarà més orientada a serveis com estem dient.
Sí, la companyia segueix un altre lloc, però llavors, quan hi ha el canvi cap a l'Elon Musk, les borrades que diu aquest home...
Tenir un visionari tecnològic.
Sí, però d'acord que hi ha un visionari, vale? I el nicho està ocupat, però totes les coses que està fent l'Elon, hi ha altra gent que l'està fent.
Si SpaceX
plega, tens Blue Horizon. Si plega Tesla, ara ja tothom està fent cotxes elèctrics. Vale? De fet, a veure, si algú es mira el documental de Revenge of the Electric Car, en el 2008 ja estava Nissan, el director general de Nissan, apostant fort amb el Leaf. Vale? O sigui, que el Tesla ha aconseguit el nom, però a veure, quan estava l'Elon preparant el Tesla S, estava Chevrolet fotent el Volt i estaven el Nissan fotent el Leaf. És a dir, que era una cosa que ja venia, però que d'alguna manera està sent l'abanderat d'aquest tipus de coses. Llavors, el tipus de coses que estem fent ara, i independentment de que l'Elon ho faci, el que passa que l'Elon té l'habilitat de posar-se en el mig, vale? Jo no sóc partidari de la teoria aquesta del gran home en la història, però que d'alguna manera són persones, en aquest cas, que donen veu al tipus de transformacions que ens venen i al tipus de problemes que estem intentant resoldre. I és molt interessant el missatge que dona l'Elon.
El que passa que amb aquesta gent hi ha un problema, i és que ens venguin motos.
Sí, vale? Que ens venguin motos, però la idea en el cas de l'Elon, la idea és que ho està venent en forma de, mireu, aquí hi ha un problema, estem intentant resoldre un problema. Steve Jobs no va vendre mai un problema, ell va vendre oportunitats. Ell deia, l'oportunitat de que passin aquestes coses. Actualment el que tenim a sobre de la taula és una sèrie de problemes, és a dir, la intel·ligència artificial és un camp que sembla que funciona sol, té finançament sol. Què passarà amb això? Home, doncs potser una solució és la interfície persona-màquina poder desenvolupar a temps per poder-nos connectar a aquestes màquines i apuntar-nos a aquest tren exponencial de coneixement.
El problema, Marc, és fins a quin punt això és sincer o és una moto, saps?
Bueno, aquest senyor ho viu, de fet no té vida, només té feina. O sigui, si aquest senyor fos un senyor que bàsicament el que es dedica és agafar... Aquest senyor, quan va vendre PayPal, no necessitava vendre res més a ningú. Tenia tots els diners que hagués pogut gastar-se i fer totes les tonteries que volgués. O sigui, ell està fotent això perquè viu per treballar, és workaholic, no ho fa per diners. No en necessita, ell fa el que fa.
I quan
agafa diners els foten a les empreses aquestes que munta. O sigui, que evidentment ens vendrà coses i ens demanarà diners i ens demanarà la nostra atenció, segur.
Però, sí que es fa per diners.
Però jo crec que en aquest cas és més un tema, ell està exercint un tipus de poder. No és diner, és poder per canviar el destí de la humanitat.
Són diners. Els diners estan sempre damunt de la taula, oblidem-nos. Són negocis, els negocis porten diners. Ell diu que a més dels diners hi ha una agenda, tu l'expliques ara, vale? Una agenda que té uns raonaments ètics, uns raonaments de canvi, etc etc etc. I jo, amb els anys, em faig una mica escèptic. Vale? Hi havia un missatge a Twitter...
Tu has vist el documental del 2008? Quan l'Elon està fotent fins a l'últim duro que té...
Que sí,
el van salvar per la campana. El van salvar per la campana, tant per SpaceX com per Tesla, o sigui, s'arruïnava.
Sí, però mira, sortint del Musk, anem una mica més lluny, vale? Hi ha un dibuix que m'encanta a Twitter on tothom està amb cotxes elèctrics, endollat amb sistemes, vale? amb carregadors d'aquests, i aquests carregadors van tots els fils amb una central que crema carbó per tenir electricitat.
Sí,
vale?
Sí, això també és tremendo.
Hòstia, em diuen, s'ha d'utilitzar electricitat i tothom, veiem el foc petit, oh, que bé, tinc un cotxe elèctric, oh, que bé, carrego electricitat, tal. I d'on ve aquesta electricitat? D'on venen les bateries? Com es reciclen les bateries? Què fem amb elles quan s'acaben? O sigui, hi ha tota una sèrie d'interrogants al darrere que, com a societat, ens és més fàcil deixar-nos enlluernar per la vessant ètica postmoderna de la història en lloc de preguntar-nos realment si cada una de les coses que porten en aquest sistema són realment tan maques com ens les estan explicant.
En quant a això, o sigui, aquesta figura de la central de carbó... No, i que és cert, és cert. Vale? Però el que sí que se sap, i per exemple, quan ara fa 2 o 3 mesos vam agafar un programa, precisament hi havia aquell tio de YouTube, el senyor aquest calvo de YouTube, que en sap tant de cotxes, i ells va agafar i van fer els números aquests de dir, jo tinc on agafaven i calculaven amb el mix energètic d'Espanya, és a dir, quan s'agafa i es mira l'empremta de carboni que genera, doncs, per exemple, un cotxe elèctric, comparat per un cotxe de gasoil o un cotxe de benzina o un cotxe de gas. Quan es comprova això, la petjada ecològica es mira contra el mix energètic del país. I el que sí que se sap és que actualment, si tu portes un cotxe elèctric de la marca que tu vulguis, comptant la fabricació de les bateries, el transport i comptant tot, la petjada ecològica és inferior amb el mix energètic d'Espanya és inferior a que si tu cremes gasoil. De fet, el fotut és que és més ecològic comprar-te, que és una cosa que és totalment antiintuitiva, és més ecològic comprar-te un cotxe nou i cremar gasoil o cremar gasolina que fer servir un cotxe de fa 12 anys. Que també és així de xungo, perquè actualment són molt més eficients.
Em moc molt per la ciutat de Barcelona. Sí. Els cotxes contaminen.
Els cotxes contaminen. Però fixa't una cosa.
Fa 10 anys, fa 15, fa 20, fa 10, fa 5, fa 4, fa 3, i això no canvia.
Tomàs...
I no és un tema de posar cotxes elèctrics, és un tema de que no passin cotxes ni
sí,
motos.
No. A veure, el tema de mobilitat és un problema molt difícil de resoldre. Vale? I evidentment si es posessin l'espai mòbil estigués ocupat doncs per transports públics supereficients, supernets, superfantàstics, sense carteristes, seria tot fantàstic, però com es fa aquesta transició? Però per exemple,
amb dos collons
i un palito i sí, evidentment, que és una cosa
no,
que
a veure, Amsterdam era vaig estar veient fotos de la ciutat d'Amsterdam a mitjans del segle XX. Vale? Els 40, 50, tenia un trànsit, una contaminació que te cagues. Allà, el maco ara, tots els carrers i les bicicletes. Vale? Va ser una decisió del govern municipal que es va implantar després a moltes altres ciutats a Holanda, no? De tancar els centres al transport rodat. Només passen taxis i tramvies.
Tomàs, tu has estat a Amsterdam.
Cony, en aquest any.
Vale.
I he estat moltes vegades.
A part de ser el lloc, en la meva opinió, més perillós per caminar, vale? De tanta bicicleta subnormal, que a més no tenen frenos. Van amb pinyo fixo i no porten frenos, la mare que els va parir.
Els nens neixen amb una bicicleta.
Sí, sí, saps? Sí, és, però passes una por com a passatger. Però a part, és una ciutat
cervell, freno, ja l'han
plana. Totes les bicicletes van a pinyó fixa, només tenen un pinyó, no tenen canvi de marxes i no tenen freno perquè van a pinyó fixa.
És pla!
Barcelona fot una pujada de collons, només podries canviar un model tipus bicicletes en bicicletes elèctriques, primera.
Ja,
vale?
Ja,
però, a veure, el que jo et volia explicar és, a veure, jo ara fa uns anys vaig anar al Cairo. Allò fas de turista i te'n vas al Cairo. I recordo el Cairo Mukarma i els mocs em sortien negres. Perquè la gasolina que es fa servir al Cairo, que es feia servir en el Cairo ara fa 12-13 anys quan hi vaig anar jo, era gasoil, dic gasolina, en la que no s'havien aplicat totes les normatives de no fotre mercuri, no fotre plom, no fotre metalls pesats, no està tan filtrada com aquí a la Unió Europea. La gasolina que fem servir està superfiltrada i els motors s'han d'homologar i tenim les ITBs i una sèrie de coses. No t'imagines el que era anar per allà i mocar-te i que et sortís negre. Negre el moc del fum que t'està generant això.
Això passa ara, hi ha països productors de petroli. Vaig estar a Iran aquest febrer.
Perquè no apliquen les normatives que tenim a la Unió Europea.
I amb ciutats molt més petites que Barcelona, tipus
et
Manresa...
Fot pudor.
Et mores perquè la ciutat fa olor de... molt mala olor
de mala combustió.
De mala combustió.
De mala combustió. I en canvi aquí a la Unió Europea doncs es va començar des del 85 i cada 5 anys s'ha anat aprovant una nova normativa.
A Cuba, fuera de los callos, tota la illa fa ciutat a queroseno.
Exacte. I tu ho agafes i ara, per exemple, a partir del gener de l'any que ve, a Barcelona no es podrà entrar si el teu cotxe no te porta una etiqueta d'eficiència energètica. I no entres, punt, vale. Mica en mica s'han d'anar fotent coses, d'acord, però el que sí que està clar és s'ha de canviar la manera de produir energia, necessitem energia fotovoltaica, més energia eòlica, segurament necessitem noves formes d'energia nuclear, he llegit coses molt interessants sobre noves formes d'energia nuclear i més segura i tot això, però a veure, totes aquestes formes d'energia, el que tu no pots fer és anar a dintre les ciutats o pel puestos amb motors de combustió interna. Resoldre el motor elèctric, eliminar el motor de combustió interna circulant per tot arreu és una de les solucions, és una de les parts de la solució.
Sí, per l'interior de les ciutats, però jo crec que part de lo que estem resolent aquí ho estem traspassant a una altra banda. Però bueno, en qualsevol cas, portem ja una bona estona, hauríem de deixar els oients tranquils.
Bueno, en qualsevol cas, interessant això de les interfícies persona-màquina, perquè al final acabarem tots convertits en Robocop.
Anem a parlar. Avui només hi haurà una altra secció a part d'aquesta primera on hem parlat d'això de l'Elon Musk i de Neuralink, i serà la part on parlarem de l'audiència.
I una altra cosa després de yes. Quan el tema és cap a on arriba això, perquè fixa-t'hi que si tu agafes i comences el primer pas ara, és dir, no, ara comencem a agafar i a ficar no sé quantes neurones, no cal connectar tots els trilions de neurones del cervell contra una interfície. Només que agafis i que connectis els còrtecs motors i els còrtecs visuals, auditoris i d'altres sentits, automàticament crees una interfície completa i llavors pots crear autèntica realitat virtual i llavors pots agafar amb una persona i tallar-li el cap i deixar el cap allà funcionant amb una realitat completament virtual i no. Arribarem a la predicció.
El que es busca és una molt més alta precisió en els patterns, en els patrons.
Què passarà? El tema és quan arriba un moment on a tu et puguin arribar a enxufar un aparato on et projectin en el teva ment una realitat completament sintètica que tu no puguis diferenciar.
Tindrem. Serà horrible, Marc. Tindrem el Marc Alier de veritat i el Marc Alier replicante.
Replicante. No, serà horrible. Al final hi haurà la predicció universal, que en el futur no hi haurà ni homes ni dones. Només gilipolles.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs, a veure, abans d'entrar en el tema de l'enquesta, com sempre faig i repasso, donar-vos les gràcies a tots a l'Amazon Prime Day, que molta gent va estar al cas. Van publicar poques coses, no van ser massa spameros, però tot i així els oients van comprar forces coses i s'ha notat aquest mes que de l'Amazon Prime Day. Fins i tot jo vaig comprar una estació que portava molts anys al darrere i estava allà, dic, va, que no, que sí, que no, que sí, com estava molt rebaixada, vaig comprar una estació meteorològica Netatmo, que em feia molta gràcia de tenir.
Ai, que explica'm-la, explica com és això, explica'm-ho. Són bueno, els nanos?
La bàsica són dos sensors, un sensor interior que mesura soroll, mesura òbviament temperatura, pressió, etc, però també mesura soroll i concentració de CO2 dins de casa.
Ah, dintre de casa.
Dins de casa, sí. I a més tens un sensor exterior que mesura també temperatura, humitat i pressió. Addicionalment, pots afegir un pluviòmetre i un anemòmetre, però són a banda. Mm-hmm. Vale? Jo aquests components no els he comprat.
L'anemòmetre, que és el vent?
Clar, i el pluviòmetre, doncs la pluja. Es pot instal·lar, i de fet és interessant. El bo d'això és la gràcia és que ho tens tot controlat per l'aplicació, que veus totes aquelles netatmos que s'han volgut compartir dels teus veïns. Vale? Aleshores tu dius, oh, mira, jo a la meva terrasseta tinc 29 graus i mig i tu tens 30. Ho passes pitjor, cabronet, al veí del carrer del costat del meu. Vale? No, però massa part, és interessant veure la... A mi m'ha servit per entendre una mica, entre cometes, perquè aquí hi haurien moltes coses a analitzar, però jo no era conscient de lo ràpid que generem CO2 quan es tanquen les finestres i les portes dins de casa. Aquesta pujada és molt, molt, molt ràpida en poca estona. Vale? Sobretot si estem fent activitats, si ens estem movent.
Sí, nosaltres.
Sí. No sé el nivell de sensibilitat del sensor. Tampoc sé si el verde, amarillo, rojo, que tenen el verd, groc i vermell, com a nivells, diguéssim, d'alerta, que a més també hi ha notificacions i tot el que vulguis, té un sentit científic, d'acord? Però quan arriba a 2.000 parts per metre de CO2, vale? Teòricament estàs en una situació on ja podries començar a marejar-te estant dintre de casa. Vale? Jo, òbviament, a casa meva no s'ha arribat a aquesta xifra, però s'arriba a 1.000, a 1.100 i a 1.200 a primera hora del matí, havent dormit, com jo tinc aire condicionat, havent dormit amb tot tancat. Vale? Jo poso l'aire condicionat quan em vaig al llit, s'apaga de seguida, però conserva la frescor bastant part de la nit. Però tota la casa ha estat tancada. En canvi, al matí obres i en 10 minuts aquests índexs de 1.200 passen a 340. Passen a verd, dissipes tot el CO2 de cop. No? Per exemple, un hàbit que he canviat, ho poso com a exemple, és que jo al vespre, abans de tancar les portes i les finestres definitivament, ventilo de nou la casa abans de tancar. Vale? Amb el que en 10 minuts torno a baixar l'índex de CO2 al mínim i així tota la nit ja no pugen aquests nivells tan elevats que jo no era conscient que pujaven. Vale? Vivim en pisos petits, la majoria de nosaltres, i aquest és un tema que s'hauria de mirar. Poso aquest exemple.
Molt interessant.
Sí. Això bé. No, estem a la secció de l'audiència, No anava a parlar de coses així en plan propostes, perquè no
mola molt, mola molt. Posa el link de Filiés, perquè jo potser me la compro.
Vale.
Vale, que és de joguina?
160, 170, però en l'Amazon Prime Day estava 115.
Bueno, esperem el Black Friday. Sí.
Vale. Què volia explicar-vos avui? Això, que tenim una enquesta que la vaig voler simplificar molt perquè la fem cada any. Aquest any ha sigut diferent. He volgut que les preguntes fossin molt, molt bàsiques per contestar quatre coses que volia veure el seu nivell d'actualització i la resta, deixar-vos parlar. Tenia la certesa de que no ho faríeu, però, ostres, és que us heu passat a contestar en plan comentaris un munt de coses i estic desbordat. hi ha molts comentaris, alguns molt catxondos i molt divertits. Vale? L'enquesta té 5 parts, només 5 preguntes. Què t'ha semblat? Ara mateix portem 61 respostes. Dic 61, però hauria de dir 60 perquè una és teva i no val.
però saps quin és? Ah!
No, perquè és anònima, no sé qui és. No tinc la... De fet, es pot programar en aquest sistema que hem fet servir perquè no capturi ni la IP. I de fet no he capturat ni les IPs, o sigui que és totalment anònima. Mm? Vale, aleshores, valoració general de la temporada. Màxim 5 i estem amb 4,3. La majoria de gent ha votat 4 o 5 a valoració general. Hi ha molts comentaris que els farem ja tornant a la propera temporada. Segona pregunta. Per quin sistema i aplicació sents principalment el podcast de Mossega la Poma? I aquesta vegada he sigut molt granular a l'hora de dir iOS o Android i quina aplicació, perquè m'interessava molt veure de tota aquella gent que contestava l'enquesta quants éreu iOS, quants éreu Android. Vale? Surprise! Sorpresa! cada any, i aquest any en particular, ha crescut molt més l'audiència que no és Apple, o que no ens escolta o no sent el podcast en mitjans Apple. ¿Vale? Sí que és veritat que la majoria de persones escolten el podcast, millor dit, el punt més elevat és la gent que escolta a través d'Apple Podcast per iOS, però, per exemple, el segon de la llista és Podcast Addict d'Android. ¿Vale? Molt més damunt que per altres sistemes d'iOS, per exemple. ¿Vale? Interessant. Tercera, aquesta era per fer una mica de pupar al magma, però m'ha sortit fatal, el seu club de fans està tot revolucionat. Mantindries la secció Truquis Mosseguis d'en Magma? I el 89% ha dit que sí. Per cert, que en els comentaris molts han dit: bueno, el magma vale, però molt bé que hagi tornat el Raül. El contrapès.
El contrapès.
El contrapès. I ja dic que aniré llegint comentaris més endavant. Encara està l'enquesta oberta i en les notes del programa tindreu el d'això. La quarta pregunta és, parlava de la durada. Recorda que ja fa unes temporades ja vam abandonar a l'hora o als 54 minuts. ¿Vale? I, bueno, en general, el format que hi ha ara els hi agrada a la majoria, entre això o els que diuen que mai en tenen prou, que són els drogaditos, pues, bascula aquesta d'això. Però bueno, hi ha comentaris sobre les durades que són interessants. I l'última, la cinquena, parlava sobre convidats, si volien més convidats, menys, i sí, en general la gent vol... Sí que ha sigut una temporada aquesta que per temes també nostres de logística ens ha costat més coordinar-nos per portar gent fora dels que ens és més fàcil.
És que portar gent és feina.
Sí, sí, i abans, per exemple, el Rai ho feia molt bé, recordes? A l'època del Rai, que era...
Cada setmana em portava algú i era implacable.
I sí que és veritat que molta gent ens ha passat contactes, però quan hem contactat amb aquestes persones, doncs en aquell moment no li anava bé, o parlàvem d'aquí 2-3 setmanes, i s'ha anat
com refredant. Costa
bastant. Sí que és veritat, i vull agrair a tothom que en aquesta cinquena pregunta ens ha posat nom de persones a qui contactar, per què les hem de contactar i el contacte. Vale? I ho heu fet, o sigui que superagraïts en això. I ja està, només dir-vos que, si us plau, continueu contestant al llarg de l'estiu l'enquesta, farem una recapitulació de tot allò que heu dit i els comentaris més divertits, com són anònims, els direm a l'inici de la 13a temporada. I res, continueu gaudint de l'estiu, no sé si hi haurà més sorpreses.
No ho sé, alguna cosa farem, suposo.
Molt bé, Marc.
Depèn del que passi pel món. Una cosa que sí que és veritat, i ja que sé, no fem propostes, però jo de veritat, mireu-vos el documental de Netflix, The Great Hack, o The Big Hack, que parla sobre Cambridge Analytica, i el que sí que a mi m'està semblant amb el que veig, sobretot des de que li vaig explicar en Ganyet que era el capitalisme de vigilància i llavors ara s'ha escampat
el violence capitalism.
Sí, el vaig enganxar en el que valga el cometa en Ganyet, li vaig explicar el que era el surveillance capitalism, li vaig donar el link al llibre i està ja escrivint sobre el tema, i ara en general la gent comença a estar molt amb els pèls de punta, sobretot per a l'impacte negatiu que estan tenint les xarxes i la utilització d'aquesta capacitat de modificar comportament que està vent-hi i que està afectant a l'opinió pública, ens està afectant a nosaltres, està afectant a la política, està afectant-ho tot, i jo crec que la societat està passant una grip i que hem de saber com resoldre-ho. És una grip forta, i per això tots, el que dèiem abans, que tots els techies estem començant a marxar de les xarxes socials, aguantem a Twitter, doncs, per poder fer xorpretxes amb en Benjamí i companyia.
Per cert, que molta gent ha dit que ara que ja no està com a responsable en el càrrec de director de sistemes d'informació, que torni a mossegar la poma.
Sí, 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 no, sí, sí. Jo tinc gravat, ara, per als mossegues, jo tinc gravat una entrevista amb en Benjamí. Un moment. Fora d'aquí. Tots tres, fora d'aquí. L'espasa d'en Teo no està aquí. Fora d'aquí. Ven els meus fills a buscar una espasa láser. És que els amics i l'amigueta ven a buscar. Ara us no donaré espàs a l'àser. És que no es pot això. Bueno, doncs això, que tinc...
M'has fet fer un programa a l'estiu.
Tinc enregistrada una espàs a l'àser, no. Tinc enregistrada, perquè valga el cometa, una entrevista amb en Benjamí, que sortirà uns dies després d'aquest mossega la poma, però en el feed de que valga el cometa, donar-vos d'alta en l'RSS de que valga el cometa, malvados.
I jo no faig propostes, però sí que faig una pregunta que m'agradaria que els oients que sigui afirmatiu em responguéssiu en el canal de Mossega la Poma de Telegram. ¿Vale? Quins de vosaltres teniu Filmin com a sistema per veure pel·lícules i sèries en streaming? I quants de vosaltres esteu contents?
Què és Filmin?
Ah, és fora del mainstream, Marc. He deixat HBO.
Has deixat HBO?
He deixat Netflix i ara m'he tornat un super hipster en Filmin.
Què és Filmin? Explica'm què és això de Filmin.
Mira, el bo que té Filmin és que té la majoria, per no dir totes, les sèries i pel·lícules amb subtítols en català.
Però és piratón o què és això?
No és piratón, és un sistema alternatiu a Netflix o a...
I es paga?
A HBO. Mm? Sí, val 7,99, però la qualitat és molt elevada. La qualitat de vídeo, per 199 és la versió de Netflix cutre. ¿Vale?
Sí.
I aquí no hi ha una restricció de qualitat. El cost de
Però tens tot el contingut de Netflix?
No. Tens algunes sèries que estan a Netflix, altres estan a HBO i sèries i documentals que no estan enlloc.
Ah.
I per això dic que els que us tieu subscrits a Filmin, em digueu, en el canal de Telegram, us ho sé.
Si esteu hipsters perduts o no?
Exacte. I res, que acabeu de gaudir un bon estiu, mosseguis. Ens retrobem, si no hi ha, un altre xot pretxa.
Xot pretxa!
Al setembre. Adéu.